Bon dia, Montse.
Bon dia, Enric.
Què tal?
Molt bé, bon dia, amics de Fila Zero.
Bon dia, amics de la Cala Ràdio.
Bon dia. La setmana passada, no, fa 15 dies...
Vam dir que tornaríem la setmana següent i va ser mentida, perquè resulta que la setmana següent de fa 15 dies era festa.
Just.
I com que era festa, les ones estan de festa.
No si més no, ho estàvem nosaltres.
I aleshores us vam fer el salt. Però avui aquí, com un... com es diu allò?
Com un PP.
Això, com un PP estem els dos.
Però aquí. Només avui.
Només avui, perquè clar, ara venen les festes de Nadal. I amb les festes de Nadal, Montse, no s'hi juga.
No, eh? I per tant no farem programa.
La cosa va en sèrio. Les festes de Nadal, a fartar-se...
Sí.
Anar al cine.
Anar al cine.
Allò quan estàs fart i dius, bueno, hauríem de sortir una mica per escapar-nos de la taula, camines una estona i després agafes el cotxe i pum, cap al
clar.
Cine.
I dius, anem al cine.
I allà al cine, si t'agrada, bé, i si no, t'adorms.
I ja està, bé, clar. Feliç. No, però jo de petita, cada Nadal s'havia d'anar al cine. El dia de Sant Esteve,
sí.
Que ja no hi ha festa, que fas el dinar i ja s'acaba.
Que ja no ve tanta família.
Això mateix, però llavors ens anàvem al cine. I havíem anat al cine, els meus avis, els meus pares, ma germana, allò, tots amb trupe, els meus tiets, tots. Al Balanyà.
Al Balanyà, o
carai. Al Palacio Balanyà. Bé, deixem aquests records
aquestes
per un altre
històries
dia.
Històries personals infantils.
Això mateix. Oi? I anem per les pel·lícules.
Sí. Avui tenim, hem triat, perquè hi havia moltes pel·lícules, però...
També n'hi havia moltes de dolentes.
Hem hagut de triar. I n'hem fet 4 i 3, 7 i 2, 9.
Sí.
De les 9, n'hi ha d'entrada 3 que són d'aquelles de Nadal. Són pel·lícules de pantalla...
Grande.
Grandiosa, d'un so estèreo que et venen i et criden des de darrere i tot allò que passa en els cines aquests.
N'hi ha, alguna que està molt esperada. Amb un
espectacle bestial.
Sí.
Va, anem. No li donem més voltes.
Doncs vinga, comencem. La primera és Godzilla Minus One.
Kuria, nanda tenda?
Godzilla Minus One és una pel·lícula japonesa. 2 hores de pel·lícula del director i guionista Takashi Yamazaki.
Veus com et surt bé, allò del japonès?
Allò del japonès? Sí, me'n surto, eh? Doncs el Takashi Yamazaki és el mateix director de Lupin 3 o de Stand By Me Doraemon. En el paper principal surt Ryunosuke Kamiki.
Carai.
Que és el mateix protagonista de Kenshin el Guerrero. Però a més hi participen Yuki Yamada i Sakura Ando.
Hombre.
No, te n'en fotis.
Que aquests em sonen.
Ah, que són actors i protagonistes de la pel·lícula Assumptes de Família, que era una pel·lícula que la vam anar a veure, també d'una nena abandonada que l'acollia una família, que...
Sí.
D'aquestes intríngulis japonesos.
Bueno, oriental.
Sí.
I què?
Aquesta pel·lícula és la que està més ben puntuada de la setmana. Té un 8 de puntuació a Film Affinity, que a vegades sembla que els punts els donin en compte a gota.
Sembla que els hi cobrin.
Sí. I... la crítica, ara t'ho explicaràs una mica de què va, però la crítica diu que el retorn de Godzilla que els fans estaven esperant no decepciona. Diu, pot ser que tingui alguns dels millors i més emocionants efectes visuals de destrucció de la llarga història de la franquícia, és a dir, totes les Godzilla
que s'han fet... El Godzilla ha fet malbé de tot.
Això mateix, doncs aquesta es veu que és una superproducció emocionant plena d'espectacle. La història se centra en els personatges, però les escenes de monstros diu que són increïbles.
Sí. Jo, bueno,
el tràiler...
El tràiler és bestial.
Sí, és bestial.
A veure, aquí ens mostra aquesta pel·lícula un Japó de la postguerra, o sigui, l'any 45-46, quan s'acaba la Guerra Mundial, la segona, i aquest país està devastat. I s'enfronta a una nova amenaça en forma de Godzilla. És un kaiju mutat, o sigui, és un Godzilla que pot ser per la bomba atòmica, no ho sé, però que ha mutat i, per tant, és
una bèstia
però que fa impressió, inclús en el tràiler vist amb una pantalla d'ordinador,
sí.
Que no hi ha color. Veus aquesta bèstia al cine amb pantalla gran?
Sí.
I no sé si hem de tancar les portes perquè la gent no marxa.
Això, no apto per a cardíacos.
Exacte.
Molt bé.
És la primera producció japonesa de la franquícia des de Shin Godzilla del 2016, o sigui, des del 2016, 7 anys, sense fer cap Godzilla. Que, mira, que fet,
a Japó.
Però, exacte. Res. Aquesta s'ha d'anar a veure.
S'ha d'anar a veure.
Sobretot així, en festes de Nadal, amb la canalla i tots. Vinga, va, cap a... Eh? Allò dels tiets.
Sí, sí,
la
sí,
iaia,
sí.
Tots,
tots.
Va, anem per una altra.
Anem per una altra. Història d'un vecindari. Aquesta història d'un vecindari ja no és per anar tota la família, perquè és una pel·lícula de l'any 47, per tant, és una pel·lícula per estar preparat per anar-la a veure. És de Yasuhiro Ozu, que la seva filmografia es va estendre entre 1941 i 1961. Aquesta ja hem dit que és del 47. És un drama, és de les millors pel·lícules japoneses de la història, està molt ben puntuada també, i de les millors pel·lícules dels anys 40 en general. Vale? No parlaré dels protagonistes i dels actors perquè tenim
ens
molt
perdem.
Poqueta informació. Exacte.
A més, els anys 40 era l'època del cine clàssic.
Del cine clàssic americà.
Americà.
Per tant, si però tots dins... els clàssics americà, aquesta està dins de les millors pel·lícules del cinema dels anys 40, o sigui, comptant
els
les
americans.
Superproduccions americanes sí, sí, dels sí, anys sí, 40.
Sí. Molt bé, aquí estem també en el Japó de la postguerra, i un home troba al carrer un nen perdut i el porta a casa, però busca algú que l'aculli i ningú el vol acollir. No el volen acollir ni a passar la nit, m'entens? I aleshores, finalment, ho fa una vídua, una dona amb un caràcter agre i un mal rotllo. El dia següent, la dona porta el nen al seu barri, al barri d'on és originari el nen, i se n'adona que el pare del nen ha marxat a Tòquio i l'ha abandonat. I a partir d'aquí...
Pues és una cosa similar a l'Assuntos de família. O sigui, això deu ser un tema recurrent, així com hi ha temes de la filmografia francesa, que avui sortirà un,
sí,
que són així com recurrents, els de la italiana recurrents, els
sí,
de l'anglesa,
sí, sí, sí.
Doncs aquí, aquests temes familiars, jo crec que és un tema...
Però també cinema... suposo que als anys 40 també hi havia bastant
no,
a tot arreu.
Misèria, a veure, 47 clar. Estem parlant...
De, acabar la guerra.
Dos anys després de la bomba atòmica al Japó.
Clar, clar.
És que... Molt bé.
Anem per una altra.
Anem per una altra. La pel·lícula més esperada de la setmana,
senyors,
jo diria
senyors.
Que la de l'any. La Societat de la Nieve. La Sociedad de la Nieve és l'última pel·lícula de J. Bayona, Antonio Bayona, però no li diu J. Bayona, per tant, J. Bayona. És una pel·lícula de llarga durada, 2 hores i mitja de pel·lícula.
Com totes les pel·lícules que es fan últimament.
Això mateix. Aquesta pel·lícula s'estrena avui, però el dia 4 de gener ja estarà a Netflix, cosa que no aconsello
però
que es vegi a Netflix.
Per veure-la...
Exacte. I ja ha tingut el Premi del Públic del Festival de Sant Sebastià, ja té 4 nominacions als Premis Feroz, ja va estar a la secció oficial de llargmetratges fora de concurs de Sitges, ja té una nominació dels Globus d'Or, Premi del Cinema Europeu a Maquillatge i Efectes Visuals, que l'han donat aquesta setmana, Premi Forquer Millor Pel·lícula, en fi, que la crítica diu el director confecciona un treball més rigorós en una mostra de cinema tan emotiu com espectacular. Una gran pel·lícula.
Ja sabeu que li agrada.
Sí. No parlaré dels actors perquè la majoria són actors argentins, uruguaians, i per tant hi han molts novatos. La primera pel·lícula que per fer-li passar canutes doncs ja està bé. Allò com a prova de foc.
Havien de buscar gent que estigués disposada a aguantar el que fos.
Exacte.
A veure, això és la història d'un fet que es va conèixer molt, eh? És l'any 1972, un equip de rugbi que se'n va cap a Xile en un vol de la Força Aèria Uruguaia que està ple fins a la bandera, un avió atapeït de gent. Aquest avió s'estrella de manera inesperada als Andes. I només 29 dels 45 passatgers sobreviuen a l'accident. La supervivència al final depèn de mesures extremes a prendre i perquè es troben atrapats en un dels entorns més inaccessibles del planeta i més hostils, perquè allà fot un fred que enriuten del el fred que diuen que vindrà i que ara ja comença. Aquesta pel·lícula, d'aquesta història, se n'ha fet un llibre.
Sí, Viven.
Viven. I bueno, és una història, jo diria, que ha enganxat molt.
Molt.
I tota la gent, quan en parles, tothom sap de què va.
Jo me'n recordo de del llibre, a la llibreria de casa,
sí.
I que jo era petita i ma mare em va dir, no pots llegir tu encara aquest llibre. Mm. Però explica'm què passa.
No t'ho puc explicar.
No t'ho puc explicar, cara. Això. Però bueno, és això, és d'aquelles històries que dius, a part de la part que pot haver-hi una mica més així de morbositat, però és l'espectacularitat de com arriben a sobreviure.
Sí.
Com arriben a sobreviure.
No, no, com es plantegen, de dir, a veure, sí. O ho fem ara o no ho podrem fer ja.
Sí, sí.
I per tant, som-hi.
I com sí, això sí, ho superes sí. Després a la vida real?
Clar.
En fi, també és d'aquelles pel·lícules de Nadal, però jo no sé si després d'un dinar aniria a veure.
Ves a la matinal.
Sí.
No, jo penso que sí, és bona aquesta.
Sí. I a veure, tot i que l'estrena a Netflix de seguida, els paisatges i,
clar,
i submergir-te en la pel·lícula.
Veure els Andes des del cel amb un avió allà petitó, allà a terra, amb gent que es mou.
Sí.
Això amb una pantalla gran no està pagat, vull dir.
No.
Això veure-ho amb un petit, no. No. En fi, ja
som-hi.
Anem per una altra.
Anem per una altra. I ara ve una pel·lícula americana que es diu Champions.
¿Te acuerdas de Marcus Malakovich?
¡Es hay que meterla!
Le despidieron. Marcus, sal de la cancha.
Eso no ha estado bien.
Solo hay malas noticias para los Iowa Stallions.
Champions és la versió americana de Campeones. És a dir, la pel·lícula amb guió de Javier Fesser i David Marquez va tenir tant d'èxit que els Estats Units han dit, hòstia, aquesta ens la quedem.
Aquesta història la podem fer.
La podem fer. En aquest cas, la pel·lícula està interpretada per el Woody Harrelson, per Ernie Hudson i també per una sèrie d'actors que, evidentment, no els coneixem, són actors doncs, que tenen una discapacitat.
Sí, sí.
La pel·lícula l'ha dirigit Bobby Farrelly, que és el mateix director d'Algo que passa con Mary, Dos tontos muy tontos, Yo mismo Irene, Dos tontos aún más tontos, és a dir...
Bueno, és un director de pel·lícules de riure i
sí,
de comèdia.
De comèdia, d'absurd. En aquest cas, la crítica diu, encara que segueixi la mateixa fórmula de la pel·lícula espanyola, diu, no deixa indiferent a ningú. Diu, és predible, és d'aquelles... Ja sé bueno. Què passarà perquè ja la coneixem. Diu, però el repartiment és encantador. I la història és molt sentida i desprèn caliu. Bueno, doncs és el mateix el que passava aquí.
Molt bé, és la història d'aquell antic entrenador de bàsquet, de lligues menors, de grups...
universitaris, sí.
Exacte. Que passa un mal moment personal degut al seu caràcter, perquè és un tio, és un broncas.
És un border.
És un broncas. I aleshores rep l'ordre d'un tribunal de fer treball social, perquè el denuncien tal, i aleshores el tribunal diu o el treball social el fotem a la presó. I aquest treball social és dirigir un equip de jugadors amb discapacitat intel·lectual. I aleshores és el xoc entre aquest entrenador, que és un broncas, que no aguanta res, i tenir que fer-se amb una colla de nois i noies amb discapacitat intel·lectual que tenen la part entranyable que és per on connecten al final, però d'entrada hi ha situacions molt, molt, molt disparatades, no? Molt boges. Malgrat els dubtes, junts, l'equip aquest, entre
l'entrenador
i els jugadors, pues, poden fer el que mai s'havien imaginat que podien fer. Està bé, és una pel·lícula...
És de Nadal. És de Nadal, sí, exacte.
Si no heu vist l'altre, aquesta és molt bona. I, si, i a més, si podeu veure l'altra, l'espanyola, sí, doncs també, Campeones és boníssima. Anem per una altra, Montse.
Anem per una altra.
Avui ja... anem per feina,
Sí, anem per feina, anem per feina. La que ve ara és anglesa i es diu Dance First.
The Nobel Prize for Literature is hereby awarded to Samuel Beckett.
Quina catastrofe.
Dance First and Think Later. És en realitat el que vol dir aquest, aquesta frase, no? Que és primer balla i després pensa. Aquesta pel·lícula està dirigida per James Marsh, de La teoria del todo, Rey de ladrones, Un océano entre nosotros o la sèrie The Night Of. El paper principal està interpretat per Gabriel Byrne, que a nosaltres ens encanta aquest actor, és l'actor de En terapia. En terapia l'anterior, no la que estan fent ara per les xarxes, que és una, un remake en què la terapeuta és una dona. Però ell era un terapeuta que nosaltres ens ho vam passar...
Era molt bo.
Molt, no diré molt bé perquè hi havia moments de plorar, però era una sèrie...
A més, era un terapeuta que cada episodi doncs, atenia a una sèrie de gent. Cada vegada eren els mateixos episodis anteriors, però a vegades arribava algú altre.
Sí.
I era, bueno, aquestes atencions de gent i a veure com...
Em va agradar moltíssim. Després l'acompanya Aidan Gillen de Bohemian Rhapsody i Peaky Blinders i la Sandrine Bonner de Inspectora Marlowe o El sabor de les coses simples. La crítica, a veure, està ben puntuada, però la crítica té els seus reparos. Jo la veritat és que el tràiler m'ha agradat moltíssim. Sí que té ínfules també de psicoteràpia, de la, del raonament d'un mateix.
Sí, perquè en el fons és una introspecció, ara t'ho explicaré.
Pues venga.
A veure, l'escriptor Samuel Beckett. Aquest home va viure una vida en molts aspectes. Era de París, despreocupat, quan era jove. Va combatre la resistència durant la Segona Guerra Mundial, per tant, un tio...
Compromès, sí.
Compromès, sí. Va ser un dramaturg que va guanyar molts, molts premis, diríem. Era un marit que tenia èxit amb les dones i ell se n'aprofitava, diríem. Inclús va arribar a estar pres. Però, malgrat que estava sempre envoltat d'adoladors, era un home molt conscient dels seus defectes.
Molt autoexigent.
Sí. I, però sobretot això, conscient de dir... jo tinc aquest defecte i no me'l sé treure, però jo el tinc i sé que el tinc, per tant me'l tinc que apuntar. Bé, a l'any 1969, després de rebre el Premi Nobel de Literatura, ell se'n volia desfer d'aquest premi, avergonyit, diria.
Considerava que no se'l
em donen un Premi Nobel i jo soc un mujet, un cara dura i un talló
i un vividor
i no d'això. I aleshores aquesta pel·lícula el que fa és girar entorn a aquest punt d'inflexió, el debat intern del Beckett sobre quines persones de la seva vida mereixen més ser les beneficiàries, diríem, de la seva vergonya. En qualsevol cas és una reflexió d'ell, sobre ell, per això té aquest rotllo d'interàpia.
Sí, sí, sí. A mi m'agrada, aquesta l'hem d'anar a veure, també. Molt bé.
Mira que tenim feina, Ja, de moment totes,
totes.
Les hem d'anar a veure.
Ara en ve una que jo no l'aniré a veure, crec. L'espera.
La vida del campo es dura, el cortijo está apartado. Y criar un chiquillo en la sierra no es fácil.
Mi mujer y yo lo hemos hablado y estamos conformes.
¡Mamá, ya viene!
¿Cuántos años tiene el chaval?
10.
L'espera és una pel·lícula catalana, escrita i dirigida per F. Javier Gutiérrez, Francisco Javier Gutiérrez, és el mateix director de Tres Dies o de Rings, que està interpretada per Víctor Clavijo, del Salir de classe, La llei del mar, 30 monedes en el Ministerio del Tiempo, la Ruth Díaz, Debajo la piel del lobo, Hogar o Adiós, i de Pedro Casablanc, de també 30 monedes, o Saben aquel, aquest últim que han fet de l'Eugenio o la jefa. Va estar nominada millor pel·lícula al Festival de Sitges. I... la crítica diu és una barreja entre Mandy i Los Santos Inocentes. El millor thriller de l'any és espanyol rural i té una interpretació de premi. Però jo Hòstia, l'he vista i m'ha semblat una mica allò dels zombis de Campo Español.
Los Santos Inocentes, que era.
Sí, sí. Però sí, és això.
És que a mi m'ha recordat moltíssim.
Moltíssim. Sí, a mi també. És allò...
I a més el tema és aquest.
Sí, sí. Durilla, eh? Jo ja et dic aquesta, no sé si...
Bueno, he d'estar molt bon... Jo i te l'explico.
Vale, va.
Vinga, l'Elat i jo, que és el protagonista, treballa com a guarda en una finca a Andalusia. És una zona molt marcada per un clima molt àrid, molt sec. Hi ha un aïllament continu i hi ha vincles amb els amos que venen de generacions anteriors, que és una mica Los Santos Inocentes.
Sí, sí, sí.
Tu neixes en aquella terra i els amos segueixen sent amos teus perquè eren amos dels teus pares i dels teus avis. Un dia rep el suborn d'un caçador perquè el deixi caçar en els terrenys que ell està custodiant. I el que semblava un avantatge, una... Mira, quina sort per l'Eladio, es converteix en una pesadilla, ja que li toca viure un macabre descens als inferns, on el seu cervell queda posat a una prova més enllà dels límits, que això no ens ho expliquen. Però bueno... o sigui, és la víctima de Los Santos Inocentes quan un paio li dona calés i a més després abusa d'ell en el sentit de...
Claro, de machacar-lo...
Sí.
No direm
per
què.
Això d'entrada no fa gràcia, però té molt, molt bona pinta, sembla que està molt ben feta.
Sí, però jo aquesta la miraré a la tele, veus? Jo sí. Aquesta, sí.
Mentre fas una truita a la francesa?
Per exemple.
Va, anem per una altra, doncs.
La última noche de Sandra M.
¿Y entonces por qué este adiós al cine?
Pues porque estoy cansada de que me llamen siempre para lo mismo, de que me ofrezcan guiones donde me tengo que desnudar. Quiero poder convertirme en una gran actriz y no ser un objeto.
La última noche de Sandra M. també és una pel·lícula espanyola, escrita i dirigida per Borja de la Vega, de... El mateix director de Mia i Moi, que la vam explicar el 2021, que passaria té uns dos anyets. Està interpretada per Clàudia Traissac, de Teresa, de Vivir sin permiso, de Paquita Salas, la Georgina Morós, de Código Emperador, Élite o Merlí, la Núria Prims, de Incerta Glòria. Aquesta noia es morirà i serà...
La d'Incerta Glòria.
La d'Incerta Glòria. I el Nicolás Iloro, de La Valla. Va estar nominada millor pel·lícula Noves Visions del Festival de Sitges. I també té un rotllo dramàtic,
sí.
i de matxacada pròpia.
Sí.
És com l'altra. No sóc tan bon escriptor i en aquesta és... Jo no vull ser tan guapa.
Bueno, sí. A veure, és una pel·lícula inspirada en la vida de l'actriu Sandra Mozarovski, però és una inspiració lliure.
Lliure, sí, sí.
Tampoc és que agafi concretament la seva història.
Exacte.
Fil per randa. Bé, aquesta noia va morir el 1977 quan va tirar-se des de la terrassa de casa seva de Madrid. Va caure.
Va caure.
No sabem si...
La van empènyer,
es va tirar o
va
dormir a la vora de la terrassa. Molt bé. El que ens mostra la pel·lícula és el dia previ a l'accident. I bé, veiem la seva soledat, el seu espòs, la seva angoixa davant una situació desesperada, i tot això es barreja amb els seus somnis i les seves il·lusions. La seva vocació és ser una bona actriu. I la vocació d'una nena que juga a ser dona, obsessionada perquè la prenguin en sèrio, perquè és jove. Ella vol escapar del rol de Lolita, que és el que l'han adjudicat sempre, pues, a ensenyar el cos i a fer de guapa, diríem.
Sí.
No? I ella està obsessionada a última hora, doncs, per ser respectada.
Sí, sí, bueno, un drama.
Pues això. Té bona pinta.
Té bona pinta, sí, sí.
És que ens sembla que de moment totes tenen bona pinta.
Sí.
Doncs,
Anem a una altra que també té bona pinta.
Anem a una altra, sí.
Los buenos profesores.
Oh, hey, pas tout fantôme. Allez, pas tout fantôme. Arrête, tu descends.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Qu'est-ce qui se passe?
Il y a un problème ?
Non, non, on gère, c'est bon. Vous devez respecter le surveillant comme on respecte un enseignant. Est-ce que c'est clair ?
Los buenos profesores està escrita i dirigida per Thomas Leighty, que és el mateix director de la sèrie Hipòcrates, Un doctor en la campiña, Mentes brillantes, i està interpretada per Vincent Lacoste, que vam veure la Fumar provocators, Les il·lusiones perdides o Borrar el historial. Un segon protagonista és François Cluzet, que és el de Pequeñas mentiras sin importancia, Un doctor en la campiña, El hombre del sótano, Intocable, ¿vale? Normandía al desnudo.
El paralític d'Intocable.
Això mateix, ¿vale? Després hi ha la Adele Exarchopoulos, de Fumar provocators també, Mandíbulas o El bailarín, i William Lepgilly, de Mentes brillantes o C'est la vie. Aquesta pel·lícula, la crítica diu, ja veuràs, soluciona l'equació d'intel·ligent reflexió social i comèdia humana amb una cinta coral sobre professors, divertida, instructiva i commovedora. I la veritat és que quan veus el tràiler és això.
T'agafa, sí, sí.
I aquesta, jo, és d'aquelles pel·lícules que sempre penso, els francesos tenen una consciència social. I a més, un interès per l'educació.
A part de tenir-ho...
Ho saben resoldre amb...
A part de tenir-ho, em fan propaganda,
sí.
Això. I ho consideren un valor.
Exacte, és el que deia al principi del programa, quan deia, els japonesos tenen una tendència,
sí,
així.
Doncs, a trobar nens perduts.
Doncs els francesos a parlar d'ensenyament i de temes socials. I aquesta té un punt, una xispa, que aquesta ja tinc ganes de veure-la.
Sí, sí, sí. A veure, comença un curs escolar i en Benjamin és un estudiant de doctorat que no té beca. Per tant, s'ha de guanyar els calés d'alguna manera. Davant les poques perspectives de futur, accepta una feina com a professor en un institut de París. I, sense formació ni experiència, amb una classe i això, descobreix lo fort que pot ser
donar classes als adolescents.
Exacte. I per tant, la professió de mestre en un sistema educatiu afectat per una falta de recursos crònica, pues és molt complicat. Això em sona molt, eh?
Sí, sí, últimament a la tele, a l'informe PISA, sí, encara ratllat.
Ha pisat a tothom.
A tothom.
A francesos també. Molt bé, doncs amb el recolzament i el compromís de la resta de docents, i una mica de sort, es replantejarà la seva vocació. Ell allò ho feia per poder-se pagar
el doctorat.
El doctorat, que no ens diuen de què és aquest doctorat.
De matemàtiques. No? Ell és profe de matemàtiques.
Sí, bueno, però un profe de mates però està fent un doctorat.
Si diu el tràiler, em sembla que ho diu, però és igual.
Moraleja, que aquest tio s'enamora de la professió amb aquesta història.
Que és el que necessitem, profes enamorats de la seva professió. Ahí lo dejo.
Ahí te quedes. Anem per una altra, Montse.
Anem per l'última, Enric, que és Negu Urbilac. Negu Urbilac és una pel·lícula basca que en català vol dir Els propers hiverns. Uh-huh. Aquesta pel·lícula està dirigida per el col·lectiu Negu, que el formen Ekaín Albite, Nicolau Mallofré, Adrià Roca i Miquel Ibauguren. I també té un guió coral que fan entre tots amb una actriu principal que es diu Jone Lespiur. Aquesta pel·lícula va tenir una menció especial en l'apartat de cineastes actuals al Festival de Locarno. I no et dic res més, perquè com que només era protagonista tampoc no la coneixem, i el col·lectivo Negu tampoc. Doncs explica'ns tu de què va almenys.
A veure, en l'any 2011 ETA anuncia el final de la seva activitat armada.
Uh-huh.
Una noia en situació de persecució no sap on és, no sap cap a on va, ni si aconseguirà arribar a on ella vol arribar. Però té l'objectiu, clar, de creuar la frontera cap a França.
És a dir, escapar-se del País Basc.
Escapar-se d'Espanya, diríem. Ella creu que lluny de casa seva, potser allà es trobarà segura. A l'arribar a un poble de Navarra, espera noves indicacions, perquè va guiada per algú. I llavors s'amaga a les golfes d'una de les cases del poble i comença a observar una quotidianitat aparentment immòbil. I diu, com una pedra. És a dir, aquell carreró que passa un, no passa ningú. I no, el temps va passant d'una manera que la nit i el dia quasi es van confonent. No? Hi ha un pas del temps, un temps difús i indefinit.
És l'espera, també.
És l'espera.
Però, és com l'altra pel·lícula.
Sí, però és una espera on no estàs esperant algú, sinó que...
És un trànsit.
És, que, és un trànsit i que estàs encara a on no vols estar.
Sí, 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 sí.
El tema és molt bo.
Sí. Bueno, és que ja hem dit que totes les pel·lícules d'aquesta setmana valien la pena.
Bueno, doncs, pues, mira, haurem d'anar a veure-les totes.
Totes, totes,
tu
totes.
Tu una no.
Jo una no, jo l'espera no.
Pues mira que ha de ser bona, eh?
Sí.
Molt bé, amics de Fila Zero, mentre la Montse s'acaba de decidir si va a veure l'espera o no,
o no
a veure, ens despedim.
Ens acomiadem fins any que ve.
Ep, però no només acomiadar. Us desitgem bon Nadal, bon Sant Esteve, bon Cap d'Any.
Bon any nou.
Això, bon Cap d'Any, bon any nou i bons Reis. Per tant, que disfruteu força, tu, que...
Doneu-vos per felicitats i petonejats, tots, i que gaudiu, totes, i gaudiu d'unes bones festes.
Molt bé. Doncs fins l'any que ve.
Fins l'any que ve.
De Fila Zero. Que tornarem a ser aquí, eh?
Sí. Oi? Bueno, aquí, aquí no.
Bueno, tornarem a ser aquí.
Això mateix.
A les zones.
Adéu, amics de Fila Zero. Adéu.